Priorem, priorat. Cada tercer dissabte a les 4 de la tarda, aquesta cita mensual. Una cita en favor de la defensa i millora del nostre patrimoni i de la convivència democràtica activa. Promovem el patrimoni immaterial dels jocs mentals i de les veus inèdites de les persones, en el suport per la cooperació internacional i la pau. No s'ho perdi. Priorem, priorat. Cada dissabte, tercer dissabte de mes, a les 4 de la tarda. Aquí presenta Josep Maria Ferran i la col·laboració de diverses persones, entitats i recursos. Bé, estem aquí a Ràdio Falset. Ràdio Falset, més a prop de la gent. La gent de la comarca, de persones, recursos, iniciatives ciutadanes. Aquí amb nosaltres tenim a Marc Pi. Avui aquí amb nosaltres explicarà el que va fer al treball de recerca.
Digues. Hola, bones.
Hola.
Mira, jo vaig l'any passat, estava cursant la Universitat de Barcelona, llicenciatura d'Història, i un dels treballs de recerca doncs vaig escollir fer un treball sobre la història de l'alimentació a Falset, a la primera meitat del segle XX. Basant-me sobretot en testimonis orals.
Sobretot testimonis orals i informacions que no estaven publicades.
Exacte.
Per tant, són publicacions inèdites.
Exacte, exacte. És història de la vida quotidiana que els darrers anys ha ficat molt de moda, no? És una part de la història que doncs, està una mica oblidada i ara s'està recuperant. I jo vaig voler relacionar la meva professió, que és de cuiner, amb la història, que és doncs, amb els meus estudis. I bueno, vaig fer una miqueta de recerca de bibliografia, hi havia molt poca cosa, i doncs, què millor que anar a preguntar a les àvies i del poble. No? Elles són les que han mantingut, no?, la cuina tradicional que ha passat de generació en generació. Doncs, i cosetes que s'estaven perdent i que doncs, no quedava registrat, doncs, és el que vaig posar més interès en que m'expliquessin. I bueno, sobretot basant-me doncs, en els menjars de cada dia i també els dies de festa. I vaig fer aquestes dues separacions i doncs, d'aquí he pogut anar traient informació, coses que s'han mantingut i coses que són, per a mi són inèdites, com també l'alimentació al món agrícola, no? El treball del dia a dia, com feien les menjades, també productes o fruites i verdures que estan oblidades, sobretot que es deien herbes de marge, no? Com els colitxos i d'altres. No? I doncs he pogut anar aconseguint informació que és molt interessant. Me vaig centrar en Falset perquè és on visc i era important que tregués la informació d'un lloc en concret. I, bueno, i a partir d'unes 20 entrevistes, doncs sobretot a partir de les entrevistes doncs he pogut anar recollint tota la informació per poder fer un treball.
Llavors aquest treball està, doncs com ho tenim aquest treball? Com està? Està com a treball ja presentat? A quina universitat era?
Sí, a la Universitat de Barcelona, és sigut una assignatura de historiografia, de com elaborar un treball de recerca, i bueno, no està acabat, a mi el que m'agradaria és encara acabar de perfilar i fer algunes entrevistes més, perquè m'agradaria tocar tots els aspectes gastronòmics, com és la pastisseria, qui es dedicava doncs, a la carn, al matar la carn, a matar els animals.
Perquè tot això era casolà, no? Era fet a casa, la matança del porc, no?
Clar, m'he centrat en el que és el menjar de casa i també en la gent que tenia tendes, qui la peixeteria, què es portava, també doncs, a les carns, quines carnisseries hi havia, quin tipus de carn, i les tendes d'ultramarinos que es deia, que es venia una miqueta de tot, doncs una miqueta deixant constància com se venia el menjar i com se feia, no? Tant a casa com als establiments, com per exemple doncs, el tema dels mercats, el tema de les taules de gallines que hi havia repartides en tot el poble, les dones que anaven repartint, que venien el peix de casa en casa, no? amb les paperines. Bueno, cosetes que les nostres generacions ja no saben, no? Com, i que, bueno, que és fa 50 anys, no? Que és que això succeïa i que s'està perdent. Pues deixant constància.
Pues molt bé, aleshores una pregunta que et faria és com vas decidir tu ser cunyer, perquè la feina de la cunyer és molt important, és molt sacrificada per la calor, els estius i també per la tasca, que és una tasca més aviat interna més que relació amb el públic. Com vas decidir fer aquesta professió?
Mira, a casa meva doncs sempre, bueno, com totes les cases, hi ha la mare, el pare i tal. I bueno, hi havia, a mi sempre m'havia agradat, no? Jo em quedava mirant com cuinaven, sempre m'havia agradat molt provar les coses i bueno, i després també, bueno, mon pare també li agrada molt cuinar, li agrada fer cosetes, molt cosa de pastisseria, saps? Sempre hi havia moviment a la cuina, no? I a mi me cridava molt l'atenció. I bueno, doncs al ser una cosa que m'agradava, al voler aprendre un ofici, que millor doncs que juntar una passió, no? Una passió o algo que t'agrada molt amb poder exercir una professió. I doncs se van barrejar les dues coses i perfecte.
Va fer com la pobra, va fer una reacció en cadena. A veure, llavors ara en aquests moments on treballes?
Ara mateix estic fent de cuiner al restaurant La Piscina, que és jo sempre dic que és com un negoci familiar, no? És mon germà qui el porta. Però bueno, tots estem una mica involucrats i bueno, ja se sap que en aquests moments de crisi doncs tots ens hem de juntar per tirar endavant el negoci i bueno, i després a part doncs també faig coses de catering i faig com si diguéssim coses per fora, doncs cosetes que em surten, que m'agraden, petits dinars, sopars, pues mira, ara mateix vaig anar fa una setmana a Àustria també en un restaurant allà a fer cuiner. Ara doncs també passaré uns dies treballant en un catering a Barcelona, bueno, doncs fent lo que és aquí la piscina, la cuina del dia a dia, amb el meu germà, i després no deixant la part gastronòmica, un altre tipus de cuina, no? Més elaborada, que és doncs amb el que vaig estudiar i que també bueno, m'agrada molt.
Pues bé, aquí a Priorat, aquí a Ràdio Falset, avui priorem la piscina, amb la intervenció del nostre company. El nostre company, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies pel vostre interès.
Molt bé, fins la propera i que tinguis força èxit, no sols per la part d'aquí del Priorat, però com has dit tu molt bé, amb la relació que tens a nivell internacional. Que tinguis i projectis endavant la nostra gastronomia del Priorat arreu del món.
Moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Bé, estem aquí amb una nova edició. Una nova edició de ja amb més gravacions que mai, gravacions de veus, tant del Priorat com d'arreu de Catalunya, del Tarragonès, del Vallès, per exemple, i tot al voltant del que seria la presentació del 3B, preguntant a les persones dels carrers, també anunciar entrevistes amb noies joves que guanyen premis, i per tant també avui centrarem a partir de la presentació que hi ha hagut d'en Marc Pi, aquest falsetà, tot seguit també parlarem de l'Òmnium Cultural i dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. Començarem, per tant, a l'inici, no? A l'inici dels Jocs Florals.
Un límit per acabar-lo, d'una vegada, un objectiu, presentar-lo als Jocs Florals de Torroja. Amb quasi 30 anys, jo encara un xiquet humil, fill d'un poble petit, ple de dubtes i d'indecisions. Que aquell conte guanyés un exèrcit en aquests Jocs Florals fou decisiu, i aquell marge es convertí en la primera pedra d'una carrera literària que m'ha portat fins aquí. 20 anys, 7 llibres i més de 400 contes després, intentant encara assolir el meu utòpic repte de viure del cuento. Però els Jocs Florals de Torroja no premien només la narrativa, sinó que la poesia té molt de pes, com ha de ser. Jo no crec gaire en això dels gèneres, i de fet, m'agraden molt els contes i les novel·les que amaguen un poeta al seu dins. Perquè ser poeta no és tan sols escriure versos. Una bona reflexió sobre què és ser un poeta, la va fer el meu admirat Artur Bladé i Desumvila, al llibre L'edat d'or. Deia Artur Bladé: no havia de ser poeta, però certa disposició sí que crec que la tenia. Almenys una certa disposició per a la tristesa gratuïta, per al somni despert, per a una infinita capacitat contemplativa, per no dir badoqueria, i per una mena de sensualitat precoç que em permetia de captar signes del món exterior. De poeta, en tenia encara l'amor a la solitud, la confusió mental i la tendència a creure en la puixança màgica dels mots, particularment dels mots escrits. Amb tot, no havia de ser poeta. Em limitava a perdre el temps de la manera dita, que és la millor manera de perdre-ho, ja que, de tota manera, el temps és una cosa que es perd sempre. L'any 2008, a la fira del llibre del llibre Brec de Móra d'Ebre, em van encomanar que fes una lliçó inaugural parlant del Priorat, dels escriptors del Priorat. Em van donar 20 minuts de temps i em fa certa vergonya dir que en aquells moments me'n sobraven 19, perquè pràcticament no coneixia cap escriptor del Priorat. I llavors vaig començar a gratar i vaig demanar col·laboracions a gent i bé, per exemple, els primers que vaig conèixer és Estremifà, un dels autors del segle XX més coneguts. Pues llegiré un fragment de Les portes tancades d'Estremifà, que em mostra una mica aquesta melangia, aquesta tristesa del Priorat. Si visitéssiu les viles de la terra del Priorat, d'aquesta terra muntanyosa, de reflexos auris i clapejada de vinyes, us adonaríeu de seguida que no és tot or el que lluc, malgrat tot el que en un esclat d'entusiasme se'n pugui dir actualment. Endinsar-vos pels seus carrers, adés estrets i pedregosos, adés costaruts i esglaonats, adés plans i enlloses, haureu esment d'una passada grandesa. Sentireu dins una mena de pregonesa com d'una àmfora buida i gran. El ressò de les vostres passes i de les vostres veus profanant un silenci com de lloc abandonat. Una mena de silenci que s'arrapa a les pedres dels murs, als portals de les cases i a les lloses dels carrers i que encomana al vostre esperit una mica de gelor de tomba. Abans ja he dit que un dels meus objectius era viure del cuento. Econòmicament encara estic anys llum, però la literatura m'ha donat molta vida i gran part d'aquesta vida ha sigut conèixer autors que pràcticament ja puc considerar amics, molts dels quals del Priorat i que afortunadament molts estan aquí, com el Raimon Aguiló, l'Agustí Massip, el Toni Densant, l'Ofé de Cortés, el Joan Giner. Són molts. Avui necessitaria més de 20 minuts i més de mitja hora per a parlar d'ells. Per acabar, per no fer-me més llarg, recitaré uns versos d'un altre escriptor, tot i que músic, o músic, tot i que escriptor, que és Jesús Fuster, i llegiré un fragment d'un dels seus poemes. Camino amb els sentits oberts i la mirada ampla. I si a mig camí de l'enyorança, a l'avenir, la tendresa es vesteix de covardia, tan sols amb el pessic d'una carícia fora capaç de capgirar les faules, d'endormiscar les nimfes amb enganys i fer d'una princesa sent gripaus i del destí una sortida digna. Per molts anys.
I a continuació, el secretari va llegir l'acte dels guanyadors i guanyadores dels Jocs Florals de Roja Priorat 2012.
El jurat de la 84a edició dels Jocs Florals, format per Jaume Noia, Josep Sánchez Cervelló, Josep Maria Perceval, Agustí Massí, Susan Butze i el que us parla, acorden fer públic el següent veredicte. Premi Montsant. Premi infantil al treball El meu Priorat, de Montserrat Gual, Ulldemolins. Premi juvenil, El treball i l'odi, de Iria Gil, de Bellmunt del Priorat. Premis extraordinaris. Premi Marcel Sentís, El treball Nereides, de Ramon Reverter, de Sant Carles de la Ràpita. Premi Jaume Ardèvol i Cabré, a l'obra La por es passeja pel Priorat. Que aclareixo que aquest és un treball, un assaig sobre un tema referent al Priorat en qualsevol aspecte econòmic, social, polític, etc. Aquest premi del Jaume Arreu Cabré també té un excèssic al treball Els parlars del Priorat de Emili Llames, de Reus. I finalment, els premis ordinaris, la Viola d'Or i Argent ha quedat deserta i s'ha concedit un accés a l'obra Un cop d'ull al bas del món, de Josep Sánchez Moragas de Forja. La llantina d'or ha quedat deserta i la font natural s'ha concedit el treball, bueno, abans anem del definitiu, anem a parlar de l'accèssit, el treball, l'accèssit ha estat a Versos Interruptos de Joan Rioner de Tarragona i si finalment el Premi Estel·lar, la font natural, el treball en els vitralls plomosos de la memòria de Raimon Aguiló de Falset. Moltes gràcies.
Seguim aquí ja amb els dos temes centrals. Un és els Jocs Florals de Tarragona i el Priorat i l'altre l'Òmnium Cultural, en aquest cas del Tarragonès, on va fer el cicle, està celebrant el cicle de reflexions a l'entorn de Catalunya. Nou estat europeu, això s'ha dut a terme durant aquest cicle, durant els dies 7, 15 i el proper dia 22, el proper dia 22, Sense Espanya, a càrrec de Modest Ginjoan i Ferrer, professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Això serà el dimarts, dia 22 de maig d'enguany, del corrent, la setmana que ve, a 8:15 del vespre, a la Casa de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al carrer Major de Tarragona. Ara ens centrarem a escoltar les intervencions, les veus, per què volem un estat propi. Aquí van intervenir diversos autors d'un treball, d'un llibre de 60 intel·lectuals de Catalunya, en el qual avui, en aquest dia passat, va intervenir en Roger Torres, en Jordi Castells, en Jordi Martí i en Magí Sunyer. Anem a l'acte, a la intervenció, a la veu de la presentació de l'acte.
Bé, en aquesta segona xerrada d'avui tenim entre nosaltres el senyor Roger Torres, a la meva esquerra, editor d'aquest llibre. Per què volem un estat propi? És l'editor. I el senyor Jordi Castells, a la meva dreta, Màxim, aquí a la meva dreta, i el senyor Jordi Martí, aquí just al meu costat. Bé, com deia, doncs, avui dimarts, doncs, presentem aquesta segona xerrada que porta el títol d'aquest llibre. I aquest títol no és altra cosa que el títol d'aquest llibre que s'ha publicat amb una seixantena d'intel·lectuals que parlen de la independència del nostre país i que es troba prologat pel metge Moisès Broggi. Abans de continuar, dir que com a Òmnium estem molt contents que hàgiu accedit a venir a Tarragona, molts ja en som, però a vos a venir aquí amb nosaltres, per explicar-nos aquesta experiència que ha volgut dir recollir tots aquests pensaments, aquests textos, doncs de tota aquesta colla de gent que diuen els perquès són, és a dir, per què cal, per què la volem, per què ens interessa aquest estat propi. Benvinguts a tots vostès en segona ocasió i només afegir que el protocol diu, a dins del preàmbul, apunta que es vol agrair la iniciativa, i jo també m'hi sumo, agrair la iniciativa com a editor dels pàgines. El que es vol fer és crear pensament, és crear discurs en la direcció d'assolir la plenitud nacional i el progrés. Ja ho dèiem dilluns passat, el repte és difícil, i ens ho explicaven des de, com a professor de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili. Però a tots ens cal saber, i saber més, i conèixer. I fins i tot també dèiem que ens cal fer didàctica, que ens cal fer pedagogia del perquè de totes aquestes qüestions que se'ns presenten. I és per això que dins d'aquest cicle dèiem, tot i que és un llibre, nosaltres hem volgut convidar, no, perquè ens expliquin i perquè ens ajudin a respondre a aquesta pregunta. Bé, Roger Torres i Graell és fill de Lleida. És un autor polièdric. Com a escriptor, escriu narracions i contes i també escriu ficció. Com a pensador, escriu novel·la i escriu també assaig.
Com a emprenedor, té petits tractats sobre la feina ben feta i ha escrit amb voluntat didàctica llibres sobre la computació aplicada. Ell, en aquest llibre, ha esdevingut, des del meu punt de vista, perquè ell no hi escriu, el pal de paller, la bisagra, ha referenciat a tots i ha fet possible, ho ha fet possible perquè ha estat com a originària la col·laboració i la idea de l'Associació per les Noves Bases de Manresa. Aquest llibre, doncs, és la veu de molts, i d'entre aquests, avui no els tenim tots, evidentment, però tenim la sort de comptar entre nosaltres, de tota aquesta seixantena, remarco, d'intel·lectuals, amb el senyor Jordi Castells i Guasch, que és pèrit mercantil, que és fill de Valls i que hi participa amb el títol «Té estratègia el nostre país per esdevenir independent?» I ens ho dirà. I en Jordi Martí i Font, també tarragoní, filòleg, periodista i professor de llengua i literatura, amb el títol «Reapropiació social de la nació per la llibertat de totes i cada una de les persones». Veig aquí la sala present, el senyor Magí Soller, també aquí, col·labora amb aquest llibre, moltes gràcies, també està aquí, per tant, podrà fer aportacions segurament des d'aquí del públic. Bé, res més, la meva veu aquí és molt minsa, només que com a Òmnium estem molt i molt contents de tenir-vos entre nosaltres i, sense més preàmbuls, jo ara cedeixo la paraula al senyor Roger Torres.
Us diu alguna cosa? Era el dia de la gran manifestació a Barcelona perquè el Tribunal Constitucional havia tombat l'Estatut de Catalunya. Aquell dia jo estava a Barcelona amb la família, amb els meus fills i els nens, allí, immòbil, perquè hi havia tanta gent allà al passeig de Gràcia que no podies avançar ni tirant enrere. I jo pensava, què heu pensat cada una d'aquestes persones que estem aquí que ens porta que avui hem vingut aquí al passeig de Gràcia a manifestar-nos? Què és el que porta cadascú dintre? Si algú podeu portar doncs, sentiments de que el Tribunal Constitucional, aquests 12 homes sense pietat i que amb poca legitimitat, han tombat el dret dels catalans. D'altres poden dir que volen defensar la llengua. D'altres, potser més patriòtics, es remunten al 1714. Potser alguns se senten una mica almogàvers i si poguessin farien una mica de baralla, no? I d'altres potser per dignitat, és a dir, estem aquí per dignitat perquè ja no podem més. Llavors vaig pensar, tot això es pogués recollir en un llibre, seria un llibre molt gran perquè el sentiment nacionalista és polièdric, és com un... com se diu això que gira un... no surt la paraula.
Trencaclosca? No.
Bueno, és igual.
La caixeta aquella de colors,
sí.
No?
Sí. Que vas girant i surten colors diferents. Sí. Això, un calidoscopi. Això que ho tinc apuntat al llibre, un calidoscopi, gràcies. Doncs que gires, vas veient diferents colors, però en definitiva l'aparell és el mateix. Llavors la sobirania de Catalunya, cadascú la pot veure segons els sentiments que porta dintre i les arrels que porta. D'aquí va néixer el llibre. I d'aquí va sortir un projecte, diguem-ne, entre cometes literari, perquè no és un projecte literari, no és una novel·la, i m'he presentat un dia, al final, o sigui, el 31 de desembre, concretament del mateix any, a l'editorial Pagès, editors de Lleida, amb aquest projecte. I l'editor Pagès em va dir, endavant amb aquest llibre, l'agafem, o sigui, l'acceptem. I almenys els editors s'ho pensen, perquè una cosa són les idees, però després els editors toquen de peus a terra, són empreses que han de defensar uns comptes de resultats. És natural. I va dir, sí, ens hi posem, ens hi posarem. I passat festes, vam posar a treballar i calia un tercer actor, perquè teníem un editor que es comprometia amb editar el llibre, teníem una persona que és el que havia llançat la idea i calia doncs, al darrere una pantalla, algú que donés la cara, diguem-ne, entre cometes. El president d'Òmnium Cultural de Lleida, en Joan Maria Forner, que potser coneixes, és a la vegada president de l'Associació de Noves Bases de Manresa, i vaig parlar, ens vam reunir uns quantes vegades a l'Universitat de Lleida, jo treballava abans allí, i van dir, col·laborarem des de l'Associació de les Noves Bases de Manresa com a plataforma per llançar, per buscar relacions. I a partir d'aquest moment és quan ens vam anar, jo complicant la vida, empaitant la gent, entre cometes, buscant gent que volgués donar opinions al respecte. Jo vull dir, perquè tothom ho sàpigui, en què, encara que el que diré ara a Girona, doncs, en Terri Cabres me va renyar amablement, de dir el per què, jo vaig invitar a 253 persones a que col·laboressin amb el llibre. I aquestes 250 i tantes persones hi havia des dels independentistes purs de Socarral fins a la gent que són del PP, que ho sabien tothom. A tothom vaig voler donar oportunitat que manifestés el per què, si tinguéssim estat propi, quins avantatges. Perquè quan ens adreçàvem als coautors els hi fèiem tres preguntes, si us recordeu, tres preguntes, i que dèiem quins avantatges representaria pel seu entorn professional, tindre un estat propi, i aquestes coses. Doncs del 253, 60 han contestat. I els 60 són allò que se'n diu de la ceba. No sé si a Tarragona ho dieu, no? De la ceba? Sí. Doncs han contestat aquest. Aleshores, algú pot dir que el llibre està focalitzat només als independentistes. No, no, el llibre en principi tenia que ser molt plural i se donava l'oportunitat perquè els catalans som oberts, parlem amb naturalitat, parlem honestament i bé, tothom pot manifestar les seves opinions. Però no ha estat així. Alguns no es van dignar ni a contestar, d'altres els van dir que amb aquesta processó no portarien cap sí, i els altres se van excusar amb altres coses. Total, que al final van ser 260, que ho sapigueu. Les 60 opinions, cal remarcar que totes són en sentit positiu. A ningú surt, no hi ha cap opinió en sentit de revenja, d'odi, de ressentiment. És actitud positiva, perquè jo crec que la independència de Catalunya, nosaltres voldríem una Espanya amiga, mentre que els espanyols ens veuen com una Catalunya enemiga i hostil. Per tant, nosaltres, totes les 60 manifestacions, jo ets agrair, que són del tot, diguem-ne, agradables de llegir, en el sentit positiu. I d'aquí va sortir el llibre. Al principi el llibre era més ambiciós, eren 99 opinions, si us recordeu, eren 99 més una opinió, i vam tallar a 60 perquè s'endarreria, venia l'estiu per mig, i vam dir, ara això es perdrà el ritme, i al final va sortir. Aquest és el tema del llibre, el per què avui estem aquí. Jo vull agrair aquí a totes les persones que han col·laborat amb el llibre, coautores i coautors, que són els que han fet possible que avui doncs, aquest llibre estigui a les mans. Va ser l'últim moment que li van canviar el títol perquè volem un estat propi, perquè si aquest títol hagués estat al principi potser hagués justificat amb algunes persones de no col·laborar, aquestes del PPQD o de dretes, i la portada també la vam decidir a l'últim moment, però perquè al començament eren 99 més una opinió sobre la independència de Catalunya, o sigui, un títol molt més suau, no tan agressiu, tan comercial. No? Bé, jo em quedo aquí, i perquè escoltem les paraules del Jordi Castells i Guards i el Jordi Martí i Font, i sentit que també hi ha aquí
el Magí.
El Magí, qui és el Magí? És que no els coneixem. Jo soc dels que ens han conegut sempre a través del correu electrònic i, evidentment, el Magí podria pujar aquí dalt amb tota l'autoritat, amb tota l'autoritat podria pujar aquí dalt perquè és un coautor més, jo no soc res més. Jo només soc la gent que, entre cometes, ha impactat.
Li demanarem al Magí Sunyer també amb l'opinió del seu article. Moltes gràcies.
Bé, volia donar les gràcies al Roger Torres per enviar-me el correu aquest, entre altres coses, perquè, en principi, no se suposaria que ni l'anterior enunciat que donava títol al llibre ni l'actual portessin un article meu a dins. Per què volem estat propi? Jo no em vull l'estat. Per tant, evidentment, difícilment puc respondre a una pregunta que precisament no em porta enlloc. 60 intel·lectuals, jo no sóc intel·lectual, a no ser que cada un dels que estem aquí acceptem i diguem que som intel·lectuals. Penso que cada una de les persones que construeix el pensament, i el construïm totes i tots en cada un dels nostres actes i en cada un dels nostres pensaments, formem part d'un intel·lectual col·lectiu que és realment potent, que és aquell que realment porta a canvis o a crear pensament. Tot i així, és evident que hi ha gent que doncs, construeix pensaments i que altres llegim i que acabem doncs, afegim-nos al seu pensament. I la independència de Catalunya? Doncs no, perquè sóc independentista però dels Països Catalans. I no d'aquells que, seguint el Josep Guia, als 80 van decidir que els països catalans s'havien d'anomenar Catalunya, sinó dels independentistes dels països catalans, dels que van de Perpinyà fins a Alacant, de la Franja fins a les Illes Balears, i que inclouen tot l'àmbit lingüístic català. Per mi no hi ha cap mena de diferència entre algú que viu a Gandia i algú que viu a Reus. De fet, els veig molt semblants. I dic Reus perquè penso que és la ciutat que potser s'assembla més a Gandia dintre de, del País Valencià. No així Tarragona, que tindria altres paral·lelismes, però no precisament Gandia, que és la ciutat que em venia al cap ara. I per què dic tot això i per què has dit l'article? Perquè clar, un cop dit això i per què has fet aquest article? Doncs perquè penso que hi ha, no penso, sé, perquè el conec i el veig cada dia, hi ha un independentisme que no es construeix somiant l'Estat. És un independentisme que a vegades s'anomena independentisme i altres vegades potser no. Però moltes vegades s'anomena independentisme. I que no pensa l'Estat com una conseqüència d'una suma d'una sèrie de gent que està asseguda dintre d'un Parlament i que acaba votant que sí o que no, sinó que la pensa d'una altra manera. La pensa a partir de paraules que en aquest país, vull dir, els països catalans, han estat també part imprescindible de la construcció de la identitat col·lectiva. Per exemple, la insubmissió, és a dir, el no sotmetiment. Si busqueu un antecessor a aquesta campanya del no vull pagar, doncs en diríem uns quants. Jo en posaria un. La insubmissió al servei militar que va fer que s'acabés amb aquesta aberració que era doncs, agafar una persona que quan tenia 18 anys i era mascle, li tocava anar a instruir militarment per tal d'aprendre a disparar a algú que no sabia ben bé qui era. Això es va acabar, tot i que el López Tena digui algunes barbaritats al respecte, no pel pacte del Majestic, sinó com a conseqüència de que en aquell moment ja teníem unes 400 persones tancades a la presó i que no havien tirat cap tret, precisament estaven dient que s'havia d'acabar el fet de tirar drets. Coincideixo completament amb el Jordi, amb el fet de que, per sort, ja s'ha acabat aquesta etapa estúpida i estupiditzada en què els independentistes pensaven que per ser independentistes i arribar a la independència havien de crear exactament allò que tenien els enemics, és a dir, un exèrcit. No? Aquests van crear ETA, aquests van crear Terra Lliure, aquests van crear tot aquest munt d'organitzacions que responien en un moment històric concret i que, per sort, a poc han anat superant. Ara bé, discrepo amb el fet de que hi hagi dues maneres d'arribar a la independència. La Índia va arribar a la independència a través, entre altres coses, perquè no va ser només això, de la insubmissió. La insubmissió no comporta ni té en compte el fet de que un paper digui que formem part d'un estat o d'un altre, sinó que senzillament, seguint moltes diverses teories que aquí, durant el llarg de la nostra història, sobretot del 19, del 20 i del 21, hem experimentat la majoria de la gent que es movia dintre dels àmbits, diguéssim, progressistes, consistia en que, entenent que hi havia lleis que eren absurdes i algunes que eren no només absurdes, sinó lesives per les persones, es desobeïa. I un cop arribat a la desobediència, no passava només que es desobeïa, sinó que es construïa tot un discurs que era afirmatiu, és a dir, que era un discurs que aquí en tenim exemples clars. Jo penso que si Catalunya se va oposar a les quintes, si el coll se va cremar el retrat del rei tantes vegades com va caler, si a qualsevol lloc d'aquí va haver un moment en què la gent es va negar o alguna de la gent es va negar a participar a un exèrcit com l'espanyol, perfectament podem, i de fet ho estem fent, decidir que deixem de formar part d'aquest estat espanyol i aprenem a construir altres coses. És evident que això pot sonar a algú com és impossible. Bé, jo sóc independentista des de que tindré no sé quants anys, la independència per l'altra via, per les altres vies, també és impossible, perquè encara no l'he vist, ni vosaltres tampoc. Per tant, com a mínim, deixeu el benefici del dubte.
Tinc de fer una primera acotació abans de començar. Soc Jordi Castell, bueno, vaig ser, fa molts anys ja no me'n recordava, m'hi han recordat al veure aquí el currículum que vaig cercar el de Davalls ja fa molts anys, cosa que ho ratifico perquè com que es devia perdre algun correu electrònic d'aquests, devia pescar per Google algun petit currículum i em va dir això, que havia sigut del Sant, a l'època de Franco, de nacionalistes d'esquerra, i que era alcalde de Valls, però no, no, ja no ho soc, ja fa molts anys. No? I també tinc de fer una altra matització, que veure que aquí posa 60 intel·lectuals, jo no en soc d'intel·lectuals, amb alguna cosa que he exercit intel·lectualitat si l'exercit amb alguna cosa és amb els vins catalans. I
entès. I com t'has plantejat aquest treball? Segons sembla una sèrie d'entrevistes, ho has treballat durant molt de temps. Acosta't.
Sí, bé, de fet el principal culpable de que jo comencés a fer aquest treball és el doctor Pere Navarro, que està aquí, que m'ha acompanyat avui, i ell és el que em va esperonar a comprendre i a tenir estimació, no?, per la manera de parlar que tenim a cada poble, perquè a cada poble tenim una manera de parlar diferent, hi ha unes paraules diferents, un vocabulari diferent, una manera diferent, de veure la vida, no? I això, que es reflecteix en el llenguatge, no? Per tant, el parlar de Siurana va ser el meu treball, de fi de màster, i jo sempre ho dic, que sí, aquest treball, que jo l'he fet com bonament he pogut, amb l'ajuda del Pere, que ha estat responent als dubtes i preguntes, no? Però, de fet, és un treball que és el treball de la gent de Siurana, dels informants de Siurana, que són el Ramon, l'Ibu, la Montserrat i la Maria, que van aguantar-me les inacabables hores d'entrevista. I de fet, aquest treball és més seu que meu, no? Jo l'únic que he fet és ordenar-lo, no? I una mica explicar la manera que tenen de parlar amb aquest petit poble, el Priorat. De fet, això és una cosa que també sempre he pensat molt, que és que el Priorat sí té una cosa, a part de tenir un paisatge bonic, no? com deies tu, amb aquesta poesia que hem llegit, no?, al principi, el que té de bo el Priorat és la seva gent, no? Perquè jo m'he sentit sempre com a casa, tot i ser de Reus, i la gent del Priorat sempre m'ha obert les portes de bat a bat per poder fer entrevistes, i per tant això és una cosa que agraeixo. I bé, que crec que és una de les qualitats que té la gent del Priorat, no? I aquest treball és això, no és altra cosa que una descripció de la manera de parlar del poble de Siurana.
A continuació, hem sentit les veus d'Emili Llames i Puig, que va ser l'accèssit al treball Els Parlars del Priorat, Premi Jaume Ardèvol i Cabré. Accessis que va haver dins dels premis d'Extraordinaris. Per tant, hem estat escoltant primer les veus al voltant de l'acte de l'Òmnium Cultural sobre la publicació d'un llibre, concretament de 60 intel·lectuals, parlen, reflexionen a l'entorn de Catalunya sobre un nou estat europeu, em pregunta. Nou estat europeu, pot ser possible? I això són les veus d'avui, les veus que parla la gent i que podem recollir. Per això l'important és que si vostè m'està escoltant i té quelcom que dir de la seva vida del segle XX que realment va viure i que seria bo recordar anècdotes de la infància, l'adolescència, experiències que poden aprendre els seus, en el cas que en tingui, nets i netes, o el que pugui venir i escoltar les generacions, perquè moltes experiències que nosaltres hem viscut, i més amb les persones de més edat, són importants. Són importants perquè, si no, avui, demà, es poden escoltar, es poden recordar i es poden classificar de diversos temes i veure que aquelles experiències, a les noves persones que les escoltin, les podran ajudar. Les podran ajudar a entendre un segle XX, a entendre tota una trajectòria històrica d'unes vivències que alhora la persona que escoltim ha de poder entendre, perquè entendre el passat és entendre el present i el nostre futur. Per això estem oberts, hem demanat a Pradell de la Teixeta el proper 30 de juny a dedicar 15 minuts a explicar el que volem fer al memorial Priorem Priorat, les veus de les persones de més edat, de qualsevol edat, però les de més edat, que podeu deixar la vostra veu com a testimoni que vivim en aquests moments, en les nostres vides de cada dia, perquè el dia de demà altres puguin entendre, puguin conviure i viure més en la història i de cara al futur. Seguim tot seguint en les veus.
La seva autora és la Montserrat Gual Zamora, d'Ulldemolins. Té 10 anys, no pot ser aquí, però sí que hi és la seva amiga Judit. Judit, vine, acosta't.
A veure, del que hem dit al voltant del 3B, que estem aquí al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Delegació de Tarragona, què t'ha semblat al voltant del 3B?
És una cosa a conèixer, perquè no hi ha hagut temps de desenvolupar la idea, però suposo que pot ser una eina útil. En qualsevol cas, la cooperació és una de les dimensions fonamentals de l'educació i del desenvolupament personal.
A veure, tu no has vist el 3B perquè és el que presentarem a l'octubre, però veus que la importància dels rols, no? Perquè normalment quan se fa cooperació sempre s'acau amb els mateixos alumnes, sempre fan els mateixos rols o no?
Jo penso que aquest és un dels hàndicaps comuns de l'escola, no? Que es pensa molt individualment i crec que el grup compta molt i cal un aprenentatge també. Cal aprendre a parlar, aprendre a escoltar, aprendre a organitzar-se, aprendre a produir una cosa col·lectivament, etc. És un dels aprenentatges més importants i més en una societat democràtica, no? que compta amb la participació de la gent, i penso que se'n fan de coses, no és que sigui una assignatura oblidada, però que penso que és fonamental i que requereix més atenció, sí.
El 3B avui al Col·legi Oficial de Psicòlegs s'ha presentat en el fet d'uns tastets per entendre una mica com funciona, aplicant tots els models teòrics de les universitats catalanes, d'aquells autors que hem citat abans, de cooperació, planificació, etc. I que, a part d'això, doncs està basat en l'observació i l'experiència, tant a hores de treball com a també al món que podríem dir no sols del treball, sinó el món cultural i social, no? D'observar, doncs, en una societat recreativa com es comporten els nens i les nenes. Per exemple, un campionat d'escacs, veus que els nens i les nenes i els nois i les noies, doncs, juguen a escacs, però després veus que, clar, l'adolescent se vol separar dels pares i les mares perquè vol ser lliure, però sí que quan està allí i té ganes de jugar i no troba ningú més, doncs veus pares i fills o filles que juguen, i llavors dius, bueno, veus com també és un espai, però clar, ens fa falta espais com la societat recreativa, una societat recreativa on allí tinguem comunitat, no? Vols dir alguna cosa més? Per la teva part?
Sí, jo penso que per alguna cosa s'ha de començar, no? Perquè, bueno, ara, en aquests moments, la comunicació entre la família és molt, 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 molt escassa. Per tant, això pot ser una cosa molt positiva en aquest sentit, que es comuniquin els pares, la família, perquè ara, l'altre dia, quan jo vaig assistir a la reunió del
l'Institut Martí Franquès,
vaig sentir una persona que deia, pues, el meu marit està llegint el menjador, un dels meus fills està a la seva habitació a l'ordenador, l'altre està a l'altra habitació a l'ordinador, i jo estic, era una senyora, i diu, jo estic a la cuina fent el sopar. O sigui que estaven totalment, cadascú anava a la seva, no? I aquí hi ha una comunicació que està trencada.
Bueno, una comunicació, però a veure, depèn, si tu per exemple dius una hora fem això, però després sí, se fa reunió i es pot fer, clar, depèn com se diuen les coses, se poden interpretar d'una manera o d'una altra. Evidentment, a casa es pot fer distribució del treball. Tu ara per exemple fas això, jo fa, i cada un al seu lloc, treball individual, però sí que també ha d'haver el lloc de trobada, d'assemblea, per dir-ho així, de que com va la cosa, els propòsits col·lectius, de col·laboració dels fills i les filles amb els pares, que no sigui dur a terme. Clar, això es fa difícil perquè molta gent no ha après mai de fer una assemblea a casa amb tota la família, no? Clar, llavors, amb el 3B és un motiu de que això se pugui estimular. A part de que això ha estat a l'observació, per exemple, de la Festa del Parc Natural de la Serra de Montsant, de veure que pares van allí als centres d'interès, aquells que hi ha allí, amb uns blocs, i veus que els crios apunten. Clar, inspirant-me en tot això, si ells són capaços, també es pot fer a l'escola, o quan vas a visitar un museu, fer preguntes sobre el museu i després jugar al 3B sobre els continguts del museu. Perquè, clar, tu vas a veure un museu, veus una pel·lícula, escoltes una conferència, però al cap d'unes hores tindràs unes idees. Però al cap de dos mesos, què et queda d'allò que vas fer, aquella experiència? Què tens tu davant d'una situació a exposar, no? I aquest és l'objectiu, que és que hi hagi un més aprenentatge i que se'ns quedi i relacionem molt més amb nosaltres mateixos. I tot. Per tant, aquest missatge està obert a tots els pares i mares que estan escoltant en aquest moment la ràdio, en el sentit de que vosaltres que sou, participeu i impulseu els vostres fills i filles a anar a les museus, exposicions, i això, el 3B ha nascut per vosaltres. Moltes gràcies per la vostra participació aquí des del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Delegació de Tarragona. Això va ser ja la xerrada i tot seguint la presentació oficial a tots els col·legiats que van estar invitats, col·legiats del Col·legi Oficial de Psicòlegs, les iniciatives de diversitat de les diverses psicologies, perquè hi ha diverses psicologies al voltant del 3B, com qualsevol activitat de la vida, no? Estudiar les persones se poden fer de moltes maneres. Per tant, com veieu, estem divulgant, fent tastets del 3B, perquè el mes d'octubre el presentarem el dia 15 al Corte Inglés de Tarragona, el dia 22 a l'Institut Municipal d'Educació, ja aquí en més nivell d'ensenyament, així com el Corte Inglés serà més d'oci, de diversió, i després el dia 29 a la Universitat Rovira i Virgili, com a l'ambient universitari a nivell d'investigació psicosocial i de l'aprenentatge servei dels estudiants de la universitat. Simplement remarcar la nostra disponibilitat a assistir a la trobada de jubilats del dia 30 de juny, que encara no ens han dit si ni si no, però que és important en trobades així del priorat de les persones de més edat a poder compartir aquest projecte de recollida de veus, de testimonis, d'aspectes dins de la llibertat d'expressió. També l'Eva és en veu alta, que el Paradell de la Teixeta se celebrarà la primera setmana de juliol. Nosaltres també hem manifestat la importància de participar al fòrum, com també d'assistir, perquè en veu alta hi ha una riquesa de veure l'expressió oral, de veure persones que dominen l'art de l'oratòria, l'art de la lectura, que és el que realment fa falta al nostre sistema, a la nostra cultura, a la nostra adolescència que tenim, els nostres infants i joves, a compartir en família a l'Eva, que serà la primera setmana de juliol al Paradell de la Teixeta, que encara no s'està en marxa, perquè nosaltres ja animem a fer exposicions orals al voltant d'acudits, de temes de la nostra comarca. Bé, res més. El nostre tema avui ha estat també aquesta campanya que duem a terme fins al mes d'octubre de presentar el 3B, que és un joc de la cooperació que es pot aplicar en tots els camps, des de a nivell d'oci, a nivell d'ensenyament, a nivell de qualsevol entitat, associació, cultura, diversió i, com no, a la universitat, a nivell d'investigació també, psicosocial, des dels diversos estudiants i professionals, futurs professionals que surten d'aquestes universitats, de les universitats catalanes i, en aquest cas, la URB. Acabem el programa avui ja escoltant a la Irene. Irene ha guanyat un premi. La Irene és l'última veu d'avui en el nostre programa. Bé, estem aquí a l'Institut Martí Franquès. És l'època de la primavera i els concursos literaris cada dia hi ha novetats en diversos indrets de Catalunya. En aquest cas és l'Institut Martí Franquès. Amb nosaltres aquí tenim la Irene Martí. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I bé, va guanyar el Premi de Sant Pauls, el Premi Literari Internacional, que s'edita, és la 15a edició, i està al voltant de contes. El pròleg, que ha estat publicat tot el recull de premis, està fet per Paulo Coelho, està escrit a Ginebra el 9 de març del 2012. Bé, l'autora avui és el relat al voltant de la fusta del cirerer, i que és l'autora Irene Martí, què més?
Irene Martí Gil.
Gil, Aleshores, pots llegir el fragment que dedica Paulo Coelho a l'amor?
La misma palabra puede leerse de diferentes maneras. Escribid amor mil veces, por ejemplo, y en cada ocasión el sentimiento será distinto.
I ara tot seguit l'entrevistarem més profundament al voltant del seu treball. Aquí escoltant vostès Ràdio Cooperis, la ràdio de les veus de les persones. Bé, estem aquí a l'Institut Martí Franquès en una entrevista amb una noia. Quants anys tens?
17.
De 17 anys, que tens 17 anys, que has guanyat un premi.
Sí.
Quin premi és?
Doncs és el Sant Pol School, d'una escola trilingüe de Barcelona, i es tracta d'un premi literari internacional, per tant, doncs, és un motiu d'alegria.
És a dir, que la convocatòria internacional...
Sí.
I clar, hi ha sigut el mateix treball, també ha estat premiat per una convocatòria d'uns jocs literaris, no?
Sí.
Que era...
De Peñarroya de Tastavins, un poblet a l'Aragó, i doncs també vaig tenir la mateixa sort, així que...
Que és de la franja aragonesa, no? De la
sí.
franja aragonesa, de Lleida d'Aragó, i que vas guanyar el premi. No? I per tant és doble premi.
Doble premi.
Una a Barcelona i l'altra al poble de...
Peñarroya de Tastavins.
Molt bé. Aleshores, en què consistia aquesta obra que vas presentar?
Doncs és un breu relat, és realment tracta d'una història d'amor, un amor impossible, i doncs em vaig inspirar per una història que sempre m'explicava el meu pare quan era petita, i així uns anys després doncs, em vaig veure amb la capacitat de poder-la reinventar i que donés Fusta de Cirerer, que és com es titula l'obra.
En poques paraules, quin argument té?
Doncs és un jove fuster que s'enamora d'una noia terratiner, burgesa, i la manera de conquistar-la és regalant-li una capseta dins de la qual hi ha tots els petons que mai podran fer-se per les diferències de classe social. És un amor impossible que en principi no es podrà fer mai realitat, i bé, doncs, la noia queda tan encantada amb el detall del jove que poden acabar la seva vida junts.
Molt bé, és a dir, que s'acaba bé, no?
Sí, acaba bé.
Bueno, això és bo.
Sí.
Aleshores, com t'ha vingut l'afició per escriure?
Doncs sempre m'ha agradat molt escriure, i a casa llegir molt. De mons pares sempre he vist que tenien llibres a les mans, i és una tradició que passa de pares a fills.
I aleshores, quina vocació tens? Què voldries ser pel dia de demà?
Doncs, a veure, jo sé que viure de la literatura és quasi un somni, una utopia molt, molt difícil d'assolir, però mentre es pugui combinar l'etapa de feina, d'estudis universitaris amb l'escriptura, jo estaré feliç. Perquè no, realment no sé si vull fer o periodisme, comunicació, o anar cap a...
Història, no?
Història o antropologia, sociologia, arqueologia...
Bueno, tens encara temps per decidir.
Bueno, sí, uns mesos.
I aleshores doncs, ja és un pas endavant.
Sí.
Pots llegir un fragment d'aquesta
sí.
obra?
Potser és un dels fragments que amb més emoció vaig escriure, perquè és el diàleg que li fa el fuster a la noia quan li regala la capsa, i bé, diu així: en aquesta capsa estan tots els petons que mai no podré fer-te. No hi ha una quantitat específica, és aquell nombre que els científics no han descobert encara. És impossible que no el coneguis. Jo l'anomeno el nombre de l'amor. És un nombre il·limitat, un nombre etern, que és efectiu en tot tipus d'operació, enunciat o equació. Fins i tot en les fraccions té la capacitat de restar com a única unitat. És un nombre increïble, fascinant, màgic. Jo te l'ofereixo amb els meus petons, uns petons que no podré rebre dels teus llavis, però que te'ls trobaràs sempre que els necessitis, en aquesta capsa de sentiment. Per dissort, el destí m'ha forçat a caminar una passa o dues per darrere de les teves, i una aventura com la nostra no seria acceptada per cap de les dues famílies.
Molt bé, moltes gràcies, i que endavant.
Gràcies.
I que un altre dia també puguem entrevistar-te i el que estiguis fent. Fins una altra.
Adéu.
Primer fòrum d'internautes locals del Priorat. Dissabte, dia 26 de maig, de 7 a 9 del vespre, a la sala recreativa de la Societat Recreativa de Cabassers, i interessat totes les persones que creen continguts locals, com fotos, textos curts, i ho pengen a internet. També qui vulgui aprendre a fer-ho. Això és el Fòrum Internautes Locals del Priorat, proper dia 26, a partir de les 7 del vespre. Priorem Priorat, cada tercer dissabte a les 4 de la tarda, aquesta cita mensual. Una cita en favor de la defensa i millora del nostre patrimoni i de la convivència democràtica activa. Promovem el patrimoni immaterial dels jocs mentals i de les veus inèdites de les persones, en el suport per la cooperació internacional i la pau. No s'ho perdi, Priorem Priorat, cada dissabte, tercer dissabte de mes a les 4 de la tarda. Aquí presenta Josep Maria Ferran i la col·laboració de diverses persones, entitats i recursos. Sí, bé, ja estem ja al final ja per pensar en el tercer dissabte, el dia 16, a les 4 de la tarda. Precisament, dia 16, a les 16 hores, estarem amb vosaltres, amb noves veus, amb noves participacions, amb noves iniciatives, tot amb una campanya, un full de ruta de cara a l'octubre, amb tastets al voltant del 3B. El 3B és l'ADN dels jocs cooperatius creatius. Ha estat dissenyant gràcies a 35 anys de dedicació i gràcies a la participació de principis de diversos autors amb els principis científics de cooperació, planificació de diverses universitats d'aquí del nostre país, el nostre Catalunya i de fora de Catalunya. I res més, ja tanquem avui aquí fins la tercer dissabte del mes que ve, dia 16, a les 16 de la tarda. Adéu-siau, bona tarda i bon cap de setmana.